Revolució 4.0 amb Xantal Llavina. Dissabtes i diumenges de 10 a 11 de la nit. A Catalunya, a Catalunya Ràdio.
Es diu que la guerra d'Ucraïna és un exemple del que s'anomena guerra híbrida, és a dir, una guerra que té lloc sobre el terreny però també en altres camps, el de la desinformació o l'anomenada ciberguerra i la caiguda de milers de webs. Avui justament volem parlar d'aquesta qüestió, la guerra que ha desencadenat la invasió de Rússia i que també té lloc a la xarxa i també per part del conegut grup de hackers Anonymous. I avui els dos col·laboradors més revolucionaris, Ricard Castellet i Jordi Pi, ens explicaran com el Barça entra a Metaverse i als NFTs i també ens diran com és l'esdeveniment Formentera 2.0. A la secció Enamorar-se del futur farem literalment el que diu el títol, conèixer el futur. Avui coneixerem una manera molt particular i molt útil de viatjar en el temps i amb Ernest Sánchez repassarem les startups destacades del 4 Years From Now. S'han mogut moltes inversions aquests dies. Què ha passat? De seguida ho sabrem. I tot plegat, ja sabeu que podeu participar a través de les nostres xarxes socials, al Twitter, a Instagram o Facebook. Com serà el món de demà? Comencem a revolucionar-nos. This is the end, beautiful friend. This is the end, my only friend. La música dels Doors ens transporta les imatges de la pel·lícula Apocalypse Now de Francis Ford Coppola sobre la guerra del Vietnam. Però el que no veiem aquests dies no és cinema, sembla una pel·lícula, però és terriblement real. La guerra d'Ucraïna ens està trasbalsant cada dia. Avui volem parlar d'una guerra que no es veu tant, però que també s'està fent. La ciberguerra, la guerra a la xarxa, per part del grup Anonymous, la lluita per les comunicacions, per la desinformació i la caiguda de webs. Un enfrontament cada vegada més important perquè l'any 2022 la guerra ja no té lloc només al món real, també té lloc al món virtual. Amb la música que identifica el grup Anonymous, parlem avui amb Carles Planes, periodista expert en tecnologia i xarxes del Periódico. Bona nit, benvingut.
Hola, bona nit.
I també David Marugán, consultor expert en ciberseguretat i en radiocomunicacions de Madrid. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Con el David hablaremos en castellano porque es de Madrid. Bienvenido, ¿qué tal?
Buenas noches, encantado de estar con vosotros.
I amb en Carles en català. Carles, el grup de pirates informàtics Anonymous, el seguim via Twitter, té 7 milions de seguidors i afirma que han piratejat diverses retransmissions dels principals canals de televisió russos per eludir la censura oficial, segons van dir aquesta setmana a través del seu compte. És cert? Quina és aquesta ciberguerra que està fent Anonymous contra Putin? O què em diries d'aquesta ciberguerra que a vegades, Carles, la gent no coneix tant?
Doncs Anonymous és el col·lectiu descentralitzat més conegut de ciberactivistes. En aquest cas, és difícil contrastar realment totes les accions que reivindiquen perquè no és una organització tradicional, sinó que és una nebulosa on hackers de diferents països poden col·laborar amb una mateixa missió. I el que sí que hem vist és que la missió compartida que tenen és atacar Rússia. S'han posicionat clarament al costat d'Ucraïna, com també estan fent altres pirates informàtics, que cadascun està prenent posicions en aquesta batalla. I el que hem vist és que han començat a activar tota una sèrie de mecanismes per tal de malmetre les infraestructures informàtiques de Rússia i acabar perjudicant les seves posicions en aquesta guerra.
Diuen fins i tot que han intervingut cadenes estatals, que han permès veure imatges de la guerra d'Ucraïna, que han pogut veure des de diferents parts de Rússia. Els canals van ser on es va veure, Rússia 24, Canal 1, a Moscú 24. Com ho poden fer, no? Si és que ho estan fent, com ho poden fer, això?
Clar, hem de pensar que tots els membres d'aquest col·lectiu, igual que d'altres que han pres part a la guerra, doncs són gent que sap ben bé com infiltrar-se en els serveis de l'enemic. En aquest cas hem vist que en les últimes setmanes no només han atacat els serveis de les pàgines web de bancs russos, també de canals de la propaganda de Rússia, sinó que també estan fent-ho amb accions contra el govern. I aquí saben ben bé com acabar infiltrant virus dins dels sistemes informàtics de l'enemic per tal de paralitzar els seus sistemes, o el que hem vist molt que també estan fent són atacs de denegació de servei, que és bàsicament redirigir moltíssim trànsit cap a aquestes pàgines web perquè col·lapsin i no puguin seguir operant.
En relación a qué tema, David, en relación con la guerra de Ucrania, tú hablas de una guerra poco conocida, también otro tema que podemos tocar hoy, en la radio. ¿A qué te refieres exactamente? ¿Desde cuándo tiene lugar? Y tú hablas de la onda corta. Explícame todo esto que estás colgando también en tus redes.
Sí, bueno, la guerra en la radio entre Rusia y Ucrania se libra, igual que la ciberguerra, ¿no? Se libra desde hace tiempo. De hecho, ya a principios de año hubo algunos movimientos de personas que estuvieron intentando interferir en onda corta un sistema militar que conocemos como el Buzzer ruso, es un marcador de canal, en onda corta. En onda corta, para que lo entiendan los oyentes, pues es un sistema con que les pueda sonar antiguo, alberga hoy todavía muchos sistemas de emisión crítica, por ejemplo, comunicaciones aeronáuticas, marítimas, militares, etcétera. O sea que es normal que se mantengan todavía este tipo de comunicaciones. Lo que ocurre es que justo cuando empezó la invasión de Ucrania, pues a través de diversas páginas web online que disponen de estos receptores de onda corta de forma virtual, vamos a decir, para que se entienda, pues había gente que estaba colaborando en la captación y retransmisión de conversaciones supuestamente de tropas rusas que estaban en unidades que estaban sobre el terreno combatiendo, que estaban haciendo la guerra y estaban poniendo a disposición de diferentes grupos. Se formó una especie de comunidad un poco, bueno, improvisada, en la que a través del chat de estas páginas web pues estaban recibiendo en onda corta estos mensajes, estas conversaciones de supuestos soldados rusos y distribuyendo esta información luego a otro tipo de canales. Por ejemplo, hay grabaciones en YouTube en las que se puede escuchar estas, digo siempre supuestas porque hoy en el siglo XXI da que pensar, ¿no? Que las unidades del ejército ruso estuvieran hablando en una misión en radio táctica sin cifrar, ¿vale? No en onda corta, porque en onda corta es
Pero
normal que
esto quiere decir, David, que se está interceptando y publicando en internet comunicaciones sin cifrar de las tropas rusas, ¿no? Siempre se ha tenido a Rusia como una potencia en guerra electrónica. Sí. ¿Cómo puede ser esto? ¿Quién lo hace?
Pues lo hace gente de forma voluntaria, lo hace gente, ya digo, que es una comunidad improvisada, que son personas curiosos. No sé si habrá algún tipo también de acción comunitaria, ¿no? Más planeada, pero lo cierto es que se mete cualquiera lo puede escuchar. Y lo es curioso porque se supone que Rusia es una de las mayores potencias del mundo en guerra electrónica, y es muy curioso que a estas alturas se estuvieran empleando estas comunicaciones. Puede haber muchas teorías, puede haber desde unas teorías más retorcidas, que pueden ser que se trate de algún tipo de desinformación. Hay sistemas en guerra electrónica que lo que se encargan es de fingir que hay un mando y control de comunicaciones en abierto, por ejemplo, para transmitir información falsa. Puede ser un problema logístico, puede ser un problema de muchos tipos, ¿no? Es difícil ahora mismo aventurar una opción. A mí se me hace extraño en cualquier caso, ¿no?
Claro. Quan estem parlant d'aquesta ciberguerra, Carles, tu com la definiries, aquesta ciberguerra que no veiem? Perquè l'altre dia ho explicaves en un article teu al periòdico, Rússia opta per una repressió informativa, Ucraïna tot el contrari, amplifica el missatge a tot el món, són dues opcions lògiques a cada bàndol. És a dir, a part de tot el que està fent Anonymous, que explicaves aquesta caiguda de webs, aquesta ciberguerra, tu com me la definiries perquè l'entenguin els oients?
Bueno, hem vist al llarg de la història sempre hi ha hagut una batalla per al relat. L'únic que en els últims anys aquest relat s'ha articulat a través d'internet. I aquí sí que estem veient en les últimes setmanes que hi ha articles que es refereixen a una suposada victòria discursiva d'Ucraïna. Jo crec que, a part de ser massa aviat per parlar d'això, s'ha de diferenciar, cadascú està jugant un joc comunicatiu diferent. Ucraïna, òbviament, està en una situació d'inferioritat militar sobre el camp que necessita, doncs, articular una campanya de xarxes potent per intentar guanyar-se el recolzament de la comunitat internacional. Putin, per exemple, no busca això. Putin no vol per res el recolzament de la comunitat internacional, perquè la comunitat internacional, dins del seu discurs intern, és l'enemic, és qui ha fet, qui ha atacat a Rússia durant aquests anys amb l'expansió cap a l'est de la OTAN, no? I clar, el que està buscant Rússia és, per una banda, projectar cap a l'exterior una imatge de malvat amb la que ja se senten còmodes. Per això hem vist aquestes amenaces, posar sobre la taula les amenaces nuclears, o com quan es va reunir amb el president francès Emmanuel Macron, que també va acabar dient que el pitjor estava per venir, i després, sobretot, controlar l'opinió pública, que és el que realment li importa al Kremlin. Domar-la, controlar els mitjans de comunicació. Hem vist que estan aplicant lleis molt restrictives que estan fent que hi hagi un èxode de mitjans de comunicació fora del país, i el que volen, al fons, és que la versió oficial sigui la versió que imperi en el país, per així guanyar aquest recolzament popular a una guerra que pot ser força impopular, però que és difícil saber-ho, no? Estan veient que hi ha moltes protestes a diferents llocs de Rússia, protestes que són reprimides amb força, i el que vol, òbviament, el Kremlin és que aquestes protestes deixin d'existir i només hi hagi una versió única.
Diuen, Carles, molts experts, que sembla que Rússia tingui una equipació electrònica obsoleta, no? Fins i tot es diu que internautes poden detectar i desxifrar, com dèiem ara, comunicacions de l'exèrcit rus. Us consta que et sigui així? Et sorprèn, això?
A mi no em consta directament que els instruments que utilitza en Rússia estiguin antiquats. Sí que és cert que Rússia té una dependència tecnològica molt forta d'Occident, dels Estats Units també en particular, i que això pot fer que sigui més vulnerable a tot tipus de sancions o també a diferents tipus de ciberatacs. I el que hem vist és que fa anys que Rússia està invertint molts diners en virar el seu model tecnològic cap a un model més sobirà, cap a un model que depengui menys d'Occident, per tal de veure's menys afectat per la situació actual. O sigui, és molt possible que, si segueix el boicot d'empreses tecnològiques cap a Rússia, Rússia es pugui moure cap al mercat xinès.
Clar. Tu, David, este término de la ciberguerra, en tu caso, por todos los conocimientos que tienes, ¿cómo lo definirías en tu caso?
Bueno, pues simplemente estamos, es un término muy manido, pero estamos en guerras híbridas ya, no solo ahora, ¿no? Desde hace ya muchos años, desde Estonia, desde Georgia, por ejemplo, ya se vienen utilizando ciberataques combinados con acciones cinéticas. En este caso estamos viendo un claro ejemplo, si bien es cierto que parece que la ciberguerra no ha tenido el protagonismo que se esperaba, ¿no? Como guerra del siglo XXI y como guerra. Parece que por desgracia, pues también se están empleando métodos antiguos, ataques realmente físicos y muy dañinos, ¿no? Entonces, bueno, pues es un método más, es un arma más para luchar. Es decir, el espacio no deja de ser eso. De hecho, Rusia ya está hablando de desconectarse de Internet precisamente quizá para ofrecer una menor superficie de ataque y, por supuesto, también para controlar las comunicaciones de los ciudadanos. En cuanto a la tecnología rusa, en el caso que nos ocupa en radiocomunicaciones, matizar que Rusia siempre se ha considerado una potencia en este aspecto, y lo extraño es que pudieran estar utilizando cometiendo estos errores de seguridad operacional tan importantes como es transmitir sin cifrado cuando tienen equipos fabricados por ellos mismos y comprados a otros países que permiten el cifrado de grado militar y no tendrían por qué exponerse de esa forma. Ya digo, hay muchas hipótesis.
Porque sí, en redes sociales como Twitter aparecen fotos de supuestos walkie-talkies de bajo coste, sí, chinos, requisados, sí, a soldados rusos. ¿Tiene esto que ver con esta intercepción de comunicaciones? No. ¿Y es posible que una potencia como Rusia envíe unos soldados con walkies de 20 euros? No sé, es lo que se ha comentado, ¿no?
No, claro, lo que pasa es que sí, tenemos que ver el foco, y la gente no suele saber mucho de radio porque es una disciplina un poco específica. Esos walkies son de VHF y UHF. ¿Qué quiere decir? Que no tienen nada que ver con las interceptaciones que decimos de onda corta. Eso en primer lugar. No están vinculados. Son equipos de muy corto alcance, para que todo el mundo lo entienda, para comunicaciones tácticas. Es cierto que hay incluso ejércitos, eso parece más como de un grupo irregular, un ejército mal financiado, pero no debemos de engañarnos. Estos walkies también se utilizan a veces, por ejemplo, en maniobras o en comunicaciones que no son críticas, como parte de una, vamos a decir que no es una dotación oficial a veces en los ejércitos, pero para evitar burocracia en algunos ejércitos incluso se compran a nivel personal estos equipos, pues, para comunicaciones que no son críticas. Claro. Yo veo la foto en Twitter y no me dice nada, veo una mano y un walkie-talkie de 20 euros, pero obviamente es muy arriesgado decir que es que el ejército ruso está mandando a todos sus soldados con walkie de 20 euros. Esto no creo que sea así, ¿vale? Pero sí que es cierto que la foto circula, y también circulan fotos de equipamiento cifrado de grado militar ruso. O sea, claro, circulan las dos. Lo que pasa que parece que para quien sí, no entiende del tema, le llama como más la atención. Esto es de AliExpress, etcétera. Bueno,
claro,
bueno, no estamos viendo todo el foco, ¿eh? Uh-huh. Hay que tener un poco más foco de esto.
Més de 100 ràdios públiques van emetre simultàniament aquesta cançó de John Lennon que reivindica la pau. Rússia ha fet fora corresponsals amenaçant a tancar la presó qui difongui suposades mentides, no? Carles, com es poden informar els ciutadans russos que vulguin saber altres fonts que no siguin la dels seus governs? Ho poden fer d'alguna manera? És possible?
Sí, els ciutadans russos el que poden fer, igual que en altres països, poden utilitzar VPNs, que són xarxes de connexió privades, són eines a través de les quals poden connectar-se a pàgines que, en aquest cas, a Rússia estan prohibides, però s'hi poden connectar com si estiguessin en altres països on estan permeses. Això els podria permetre accedir a mitjans de comunicació per tenir informació alternativa, i també hem vist que Twitter ha desplegat, per exemple, una versió a la dark web, a l'internet fosca, perquè després també els usuaris russos puguin accedir de forma aquí un pèl més complicada a informació alternativa a la versió que donaria el Kremlin.
I quin paper diries que estan jugant les xarxes socials en aquesta guerra? Perquè també veiem molts tuits on hi ha molta fake news, no, Carles?
Sí, sí. Com sempre, les xarxes socials són una arma de doble fil. Hem vist en tots els conflictes en els que les xarxes socials han tingut presència que poden servir per molt bé, poden servir per informar de qüestions, de violacions de drets humans, de tenir ulls en llocs on anteriorment no es podien tenir per denunciar casos d'abusos, però també, òbviament, serveixen per difondre moltíssima desinformació, sigui intencionada o no, perquè ens estem trobant casos de que tant l'estat rus com l'estat ucraïnès poden emetre desinformació per tal de minar la moral del rival o intentar malmetre la seva estratègia militar. I també estem veient com moltes vegades la desinformació pot ser gent, usuaris corrents que volen intentar participar en la guerra d'alguna manera i difonen informació que en el fons acaben sent vídeos descontextualitzats i una sobredosi informativa que pot ser perjudicial també.
Molt bé, volem fer ara una connexió molt emocionant. Normalment aquí dins de l'estudi hi ha sempre en Marc Brugat, que és l'autor de les fotografies i els vídeos que veieu a les nostres xarxes socials. Però la setmana passada el Marc Brugat va decidir agafar les càmeres i marxar cap a Polònia, primer i cap a Ucraïna i després per ajudar a explicar aquest drama de la guerra. Aquests dies segur que heu pogut veure aquestes imatges del Marc que s'han publicat a diferents mitjans i ens fa molta il·lusió saludar avui el Marc. Bona nit, com estàs, Marc?
Bona nit, Chantal. Doncs, bueno, ara estic al cotxe, així que potser la qualitat no és la millor d'àudio, però estem bé.
On et trobes ara mateix?
Ara mateix estem a Polònia, ja una altra vegada. Hem sortit d'Ucraïna i estem començant el viatge per tornar cap a casa.
Clar que sí. Et trobem a faltar i has estat testimoni d'aquesta realitat molt dura. És important explicar-ho al món i per això és tan important la feina dels fotògrafs i periodistes com tu. Heu tingut molts problemes de fer la feina, per exemple, militars que et posin pegues. Com heu pogut treballar, Marc?
No, realment, nosaltres només hem tractat, òbviament, estàvem a la ciutat de Lviv, que és la ciutat grossa més propera que hi ha a la frontera amb Polònia, i, clar, només hem tractat amb militars ucraïnesos, però la relació ha sigut molt bona. En general, ens han deixat fer la feina. Sí que teníem unes directrius, hi havia unes certes prohibicions, per exemple, no podíem fer fotografies d'edificis militars o de com s'organitzaven les defenses i tal, però en general ens han tractat bé. L'únic que, bueno, tu anaves pel carrer i sí que podien venir patrulles i et paraven, et demanaven el passaport, acreditació de premsa i tal, però en general hem pogut fer la feina amb bastanta normalitat.
Avui estem parlant de l'estudi de la ciberguerra, d'internet, de les xarxes de tecnologia. Heu tingut problemes de connexió a la xarxa quan estàveu allà?
Nosaltres personalment no, perquè anàvem amb un router d'aquests portàtils i col·locant targetes SIM de prepagament, i amb això més o menys anàvem funcionant. I com que el VIP és una ciutat que a hores d'ara funciona amb bastanta normalitat perquè no ha estat atacada, també doncs cafeteries, restaurants, hotels, tenia xarxes wifi i en principi nosaltres que treballem en fotografia, no? Que són arxius que pesen bastant, no ens hem trobat amb massa problema.
Molt bé. Doncs Marc Brugat, orgullosos que formis part de l'equip del Revolució, gràcies per aquesta feina que has fet a Ucraïna i a Polònia, que ens ajuda a entendre millor el que ha passat i t'esperem aviat a l'estudi, d'acord?
Sí, moltes gràcies a vosaltres, ens veiem aquí a l'estudi.
Una abraçada.
Bona nit.
Per acabar, Diries, Carles, com veus aquesta ciberguerra que viurem? I agrair molt també la feina dels satèl·lits d'Elon Musk, que no hem pogut comentar.
Sí, jo, sincerament, una de les claus que veig de cara a les pròximes setmanes és sobretot, com comentàvem, la dependència aquesta russa de tecnologia occidental, com pot virar cap a Xina, i sobretot els plans que pot tenir Rússia per acabar desconnectant-se de la xarxa global. Hem vist que aquesta setmana va ordenar a les pàgines web del govern que passessin a allotjar-se en servidors russos, que vol dir començar a moure tota la infraestructura cap a pàgines web únicament russes, i això pot acabar degenerant en una situació on a Rússia l'internet acabi sent com un taló de cera 2.0, una mica com el que fa Xina, acabant un gran ull que ho controli tot i un internet propi fora de l'internet global.
Per acabar, estàs d'acord, David, que Rússia pot acabar tenir un internet propi com lo tiene China i sus ciudadanos más aislados que nunca de la realitat?
Sí, por supuesto que puede ocurrir, y depende de cómo sea ese corte, digamos, de comunicaciones, puede llegar a afectar muchísimo a la sociedad rusa. En este caso, por ejemplo, también estamos viendo movimientos de la BBC y otras cadenas reconocidas de radio que están iniciando transmisiones de onda corta precisamente para poder hacer llegar tanto a Ucrania, en caso de que haya cortes relacionados con los propios ataques de la guerra, como a ciudadanos rusos, para llevar a través de onda corta en el caso de que hubiera un corte extremo de comunicaciones y no pudieran salir a internet de ninguna forma, el poder a través de onda corta permite comunicaciones a miles de kilómetros y no se pueden censurar, o es muy complicado de censurar.
Claro. Muy bien, Carles, un placer haber hablado con tú, también David, y espero que nos veamos pronto. Muchas gracias a los dos por toda esta buena información. Gracias.
Gracias.
Gracias, buena noche.
Revolució 4.0 amb Xantal Llavina a Catalunya Ràdio. Dissabtes i diumenges de 10 a 11 de la nit.
Saps que encara estic buscant cotxe?
I ja t'has decidit?
Ui, no, ja m'agradaria.
A veure, per què el necessites?
Doncs per anar a la feina cada dia, fer escapades.
I per entrar a la ciutat, no?
Exacte.
I esclar, que no sigui car.
Doncs sí.
Tria Toyota CHR Hybrid amb mode elèctric, sense endolls i amb etiqueta Eco. I finança-la ara amb Toyota Paper Drive. Toyota, sempre millor.
T'esperem al nostre centre oficial Toyota Teams Motor al carrer París 70 de Barcelona.
Tot em sembla si estic amb tu.
Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Xantal Llavina. També som a Facebook, Twitter i Instagram. Ens trobaràs a @revolució4. Revolució 4.0 aquesta temporada. Dos dies, dissabtes i diumenges, de 10 a 11 de la nit i sempre a la web.
Tens dubtes sobre com pots reactivar el teu negoci? La Cambra de Barcelona et vol ajudar amb assessorament i projectes adaptats a les teves necessitats. Consulta la nostra pàgina web www.cambrabcn.org o bé truca al 902 448 448 i t'ajudarem. La Cambra, sempre al servei de les empreses i autònoms. I ara més que mai, fem-vos costat.
Revolucionats amb Ricard Castellet i Jordi Pi.
Benvingut, Ricard. Jordi, ha passat tant de temps de l'última secció que inclús ha estallat una guerra que, més enllà del conflicte, ens dona molt de joc també a nosaltres amb la guerra més oculta, la d'internet, la de les xarxes i la de la desinformació. Oi que sí, Ricard? Benvingut.
Hola, Xantal, com esteu? Doncs sí, Xantal, les guerres sempre han estat quelcom indesitjable, absolutament. I sense cap raó de ser, cap. Però en aquesta guerra del segle XXI ens adonem que hi ha nous camps de batalla digitals, i això és una nova realitat que hem de tenir en compte.
De fet, com sempre, el món digital sempre ens dona aquesta doble versió, aquesta doble cara. Jo avui per això proposo fer un canvi d'escenari, marxar de tot aquest mal rotllo, i m'aniria, per exemple... Tonight, 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 I wanna be with you tonight, tonight, tonight.
Aquesta cançó ens porta, sense cap dubte, a Formentera. Jordi, Ricard, una bona proposta, però com hi anem? Què hi passarà? Què passarà a Formentera?
Doncs mira, avui a la Rosa Castells, de Formentera 20, bona nit, Rosa, ens ho explicarà. Com estàs?
Hola, què tal? Com esteu? Que bé parlar amb vosaltres.
Explica'ns, Formentera 20, què és el que passarà del 5 al 8 de maig?
Bé, aquest any és la 10a edició, 10 anys, del Formentera 20. Vull dir, estem encantats d'haver arribat als 10 anys i ho festejarem amb un equip d'experts, com sempre, un equip excel·lent d'experts, referents en l'àmbit de la comunicació, el màrqueting i la cultura visual en general.
Rosa, parla'ns d'aquests noms, que jo crec que són brutals, o sigui, sobretot n'hi ha algun d'ells que és molt potent. Quins noms inspiradors trobem?
Tots,
però n'hi ha algun que sóc molt fan.
Sí?
Què trobarem? Què trobarem?
A veure... Primer trobarem el Toni Segarra.
Oh!
El gran mestre.
El mestre, Déu. Em fa molta il·lusió que vingui el Toni Segarra, vull dir, estic encantada. Però també em fa molta il·lusió que vingui a l'Emilio Pila, que és el director de Twitter Next, o la Pepa Rojo, que és la directora creativa de Meta, de Facebook, vale? O Netflix, també vindrà el Pablo Scaff, que és el director de màrqueting de Netflix, d'Espanya i Portugal. Després l'Anna Gómez parlarà de TikTok, que és la directora també d'Agencies per Instituts.
Gran Anna.
Ho sembla, oi?
I tant, molt bé. Molt bona.
La Maria Jesús Espinosa de los Monteros, que és la directora general de Prisa Audio, que ens portarà al món dels podcasts i de la ràdio, que ara està tan en auge.
Sí.
I després també el Bruno Sellers, que parlarà de branding, que és el cofundador de Basava. I després la Isabelita Virtual, vull dir que és una directora creativa que ha estat amb agències de primer ordre, vull dir que és un crac.
Rosa, jo he viscut l'experiència de Formentera 20,
sí,
i és impressionant. Però va, deixem 10 segons perquè ens facis una falca, perquè ens expliquis per què hem d'anar a Formentera 20.
Tu ho has viscut en directe.
I tant.
Vull dir, què millor, si jo ho dic, serà com va, què diré jo del meu nen, no? Què diré del meu nen? És el millor del món. O la nena. Doncs tu has viscut en directe i ho pots dir, no?
Jo puc dir que és el millor event que m'ha anat, és un entorn al·lucinant, amb uns convidats de luxe, i que, evidentment, tothom que pugui, que hi vagi a Formentera 20 amb la Rosa i a disfrutar.
Molt bé. Clar. Per últim, amb dues frases, com definiries Formentera 20?
És una experiència digital única per l'equipazo que ve,
clar,
pel format que és reduït, que això és molt important, hi ha una cinquantena de persones només, i per l'espai, evidentment, que és Formentera.
Clar.
Vull dir, és, en tres paraules és això, vull dir, s'ha de viure i experimentar. Tots convidats a que vingueu a aquesta edició.
Clar que sí, gràcies Rosa, felicitats 10 anys per aquesta iniciativa que cada any millora i ens dona ganes de poder anar-hi. Felicitats i bona feina, gràcies Rosa.
Moltes gràcies.
Gràcies Rosa,
gràcies.
Inspiració
gràcies
pura.
Gràcies a tots, abraçada.
Quina enveja, tu. Quina enveja no poder anar a Formentera. Tot i que amb el metavers poder sí que ens ho podíem teletransportar. De fet, això corre, creix, això del metavers cada dia ens dona més minuts de ràdio i d'una forma més trepidant. Per exemple, per posar un petit exemple, Cupra. Cupra ha presentat el seu nou model, el seu nou cotxe, a través d'un metavers.
Molt interessant. De fet, Cupra, al món real, li sembla petit i ha fet un plantejament molt interessant, una proposta de continuïtat de la seva experiència de marca al metavers. I ho fa a través d'una plataforma creada per una empresa catalana, que es diu Vision 360, que es diu MetaHype. El nom m'encanta, MetaHype. I el que busca és aquesta experiència d'immersió i que la gent més jove, o els nous fans, puguin identificar-se i continuar aquesta relació amb la marca a través de noves plataformes. Molt interessant.
Però, escolta, un cotxe al final s'ha de conduir, no? Estem parlant ja de cotxes en termes digitals?
Sí, sí, això és evident que el teu gust a conduir és insubstituïble, però... Al tanto, Chantal, perquè el metavers no està renyit amb això. De fet, al final, les marques el que busquen és reforçar el seu posicionament a través d'unes experiències força immersives, on hi ha producte, però també hi ha valors, hi ha una sèrie de territoris, etc etc. En definitiva, tot allò que poden aportar més enllà del producte i que fa que l'experiència pel consumidor sigui molt més gran i, per tant, tinguin una experiència amb la marca potent a l'hora de decidir quan compren i quan...
Així és, Jordi. De fet, hi ha dos conceptes molt importants. La gestió directa del fenomen fan, de la comunitat, connectar amb un públic que si no se'ls escapa, per d'una manera, i després, i és molt important, i aquí hi ha la gran novetat, és fer negoci a partir d'aquesta gestió.
Clar, perquè el negoci està en vendre en el món real, Jordi, no?
Segueix sent així, però ja vam dir que a Metavers un dels puntals més interessants és que al final té la seva pròpia economia. Això, al final, el que dona és moltíssimes oportunitats. Algú, per exemple, doncs, que ha vist això és el Barça. Jo trobo que ja tardava, eh? Sí que és veritat que el Barça ja ha tingut experiències en aterrant alguns metaversos ja existents, com és el cas de Fortnite o sobretot de Roblox, que és on més ha incidit fins ara. Però el que s'ha donat ara és que això és un negoci.
Això és molt important, perquè sense cap mena de dubte la visió és clara. Entrar de forma contundent en l'àmbit dels NFTs o, per què no, inclús crear la seva pròpia criptomoneda. En tot cas, i això també és molt xulo de comentar, alguns jugadors i molts dels seus fans, molts d'ells, ja estan anant més ràpid que el club. Salvar-se és passió i emoció, la tecnologia ha de treballar per fer més gran aquesta essència, aquesta relació. Que és la seva.
De fet, si parlem de futbol, hi ha apostes molt més bèsties, eh? Per exemple, la del Manchester em sembla brutal, i com no? El Manchester, que al final el que està intentant és reproduir el seu mític estadi, l'Etihad, doncs per ser un centre de l'equip, dels fans i de les relacions que poden establir com a club amb els fans. Relacions i negocis, òbviament.
Comprarem samarretes al Barça amb criptomonedes al Metaverse.
Bueno, comprarem samarretes exclusives del Barça,
sí.
Certificades.
Exacte.
I que només tindrem nosaltres.
I es posarem a l'avatar.
I si ens donen la possibilitat, les farem nosaltres mateixos.
Això
és el que és
molt
interessant
bé.
Del Metaverse, no? Poder tu co-crear a dins d'un espai per algú que... sense admiració.
Vam veure que Joan Laporta ho presentava al Mobile, per tant també ens alegrem que el Barça, com explica el Jordi i el Ricard, entrin de ple al Metavers, al NFT, i vol dir que el Barça és també més com club i és més digital que mai.
Més que mai.
I el,
més...
els hi han donat un eslògan i tot. Més digital que mai, sí o no?
ho ha de ser.
Molt bé, gràcies Ricard, gràcies Jordi.
Adiós.
Som-hi!
Revolució 4.0. Aquesta sisena temporada ens trobareu dos dies, els dissabtes i els diumenges de 10 a 11 de la nit. Com serà el món de demà?
Saps què és també una revolució? Transformar les teulades en fonts inesgotables d'energia 100% verda per tothom. Suma't a la revolució de les teulades d'Ola Luz.
Enamorar-se del futur amb Miquel Lladó.
Atenció, perquè de seguida aprendrem que una de les grans aspiracions de l'ésser humà és possible. Avui sabrem com podem viatjar en el temps, concretament com anar al futur. I saludem el professor de Yese, Miquel Lladó. Bona nit, què tal, com estàs?
Hola, bona nit, Chantal, content d'estar aquí.
Molt bé, segur que els oients i les oients més veterans han reconegut aquesta cançó, una cançó de Ziggy Marley, el fill gran de Bob Marley, tot un cant d'esperança de les generacions del futur, una esperança més necessària que mai en moments històrics que estem vivint, no, Miquel? Com a expert en lideratge que ets, la manera d'actuar com a líder... Putin és el compendi del que no s'ha de fer mai, un lideratge basat en la imposició, la violència i el generar por?
Mira, Chantal, jo crec que estem en un moment que cal més que mai enamorar-nos del futur. A vegades pensava, què fa aquesta falca en moments tan tràgics que s'estan vivint? I pensava, bueno, igual no hem de parlar d'enamorar-se del futur. No, més que mai. Ens hem de posar en situació del que volem en el futur, de què volem, del que ens hem d'enamorar. Un futur, el que fem ara determina el nostre futur. La gent, com estem reaccionant. No és bo que les coses passin, però n'hem d'aprendre, no? Com reaccionem al que passa. Tots som responsables de fer un futur millor. Per tant, els fets d'Ucrània ens han d'accelerar aquesta necessitat i no hem de permetre que el món no sigui el que ha de ser i del qual ens hem d'enamorar. Amb preguntes de Putin, evidentment, hi ha molts més experts respecte a això, però les empreses que veig que guanyen, que tenen futur, són gent que involucra la gent, que escolta la gent, que no té, evidentment, aquests lideratges unipersonals i, per tant, espero i conto i faré tot el possible perquè al futur hi hagin líders que involucren la gent i que són molt inclusius i que tenen tota la gent que pot aportar valor en un futur que, del qual ens hem d'enamorar, perquè és allà on passarem el rest de la nostra vida.
El teu llibre, Enamorar-se del futur, ho expliques amb exemples, no? En aquest viatge que volem fer, si al món de l'alimentació, per exemple, no vas un cop a l'any al Japó, et perds el futur, no? Per què?
Sí, perquè d'alguna forma el futur existeix. Evidentment, els fets ara tan tràgics doncs ens confonen una mica, a mi el primer. Però en el món normal, que esperem que tornar-hi doncs, el més aviat possible, sí, el futur existeix, però una empresa de pa, quan estava a Bimbo, si no vas una vegada al Japó a veure què estan fent al Japó, i no es tracta de portar sashimi i sushi, si no vas allà, veus textures, colors, sabors, els portes al teu present, països, cultures que van més avançades que la nostra societat, les apliques als teus productes actuals i crees el present a pesar arrel d'això. Per tant, viatjar en aquest futur que existeix, societats més avançades, companyies més avançades, sectors més avançats, en podem aprendre. Hi ha molta gent fent coses molt bones i que les podem portar al nostre present.
Clar. Un altre exemple, passejar per Nova York, dius en el teu llibre, et pot fer extreure idees pel teu present aquí. Posa'm algun exemple.
Total, en el món, per exemple, en el món del retail, en el món dels supermercats, anar als Estats Units és parada obligada. Com són les experiències que fan a les botigues, doncs et passeges per allà, tu ja et pots tancar en el teu despatx, en el teu laboratori, pensant a veure com pot ser, no? Surt al món, obre els ulls, passeja pels carrers de Nova York, veu coses diferents i les portes al nostre present, aquí a la nostra cultura, i podem avançar molt, molt.
I com saps si el que veus és una moda puntual o realment pot globalitzar-se i, per tant, sumar, no, amb el que tu estàs fent?
Bueno, més que moda puntual, diria moda actual, no? Moda local, no? A nivell d'entendre... La veritat és que les modes en tenen molt de cultures, no? I la cultura té molta força. Per exemple, el sense crosta, el pa sense crosta va tenir molta força aquí, al nostre país, en tota la conca mediterrània, en canvi als Estats Units no. Doncs, bueno, per què? Perquè tenen unes circumstàncies diferents, el cost de productes, la manera de consumir-ho. Per tant, sí que hi ha coses locals. Per exemple, diuen Nescafé que té 200 fórmules, perquè els sabors són molt locals. Per tant, sí que trobar la diferència entre allò que és exportable o que és, pot ser global o només local, això val la pena parar-hi molta atenció per no caure en els errors de pensar que el meu model pot funcionar a Latinoamèrica tal qual, o models que funcionen als Estats Units que funcionen aquí. No, has d'atendre la cultura. M'agrada molt la idea de que quan vas local, quan vas global, quan vas a altres parts del món o altres parts del món venen aquí, és bo que el local condueixi el cotxe. I tu, com a companyia, doncs vas al costat, però el local és el que coneix el tràfic, coneix les cantonades, coneix els barris. Per tant, si ens en anem una companyia, ens en anem a Latinoamèrica o a Mèxic, deixa que el local condueixi el cotxe. Tu et poses de copilot, per què? Perquè hi ha moltes circumstàncies locals que són molt importants per qualsevol tipus de negoci.
A vegades per això busquem tendències, modes, a vegades alguna idea, no? Acaba triomfant a tot el món, sovint a vegades no es planifica, no? I en canvi d'altres es descobreixen i s'exporten, no? Quan saps que una idea funciona, normalment el que es fa és dir me l'emporto, no? I la faig en un altre país.
Sí, no, evidentment tot no es pot planificar perquè les coses són flexibles i van canviant. Però sí que es pot planificar tenir gent amb actitud de fer coses noves, gent que tingui ganes de prendre el primer pas, d'arriscar, actituds, evidentment, i això sí que es planifica. Això sí, tu no tens, per casualitat, gent amb una actitud de la que sigui, en aquest cas innovadora, amb ganes de créixer, amb ganes d'aventura, de controlada, si vols, però, i això no, jo crec que no es planifica. Això realment, perdona, jo crec que es planifica això. El que no pots planificar, el millor són els resultats, però sí els elements que poden provocar un resultat molt més satisfactori per tots.
Tu també expliques en el teu llibre, Miquel, als Estats Units, les gasolineres ja eren gairebé supermercats i aquí només venien benzina. I ara quasi el que menys es ven és benzina, no? I això és una idea dels Estats Units que es va portar cap aquí.
Sí, això, mira, és un exemple d'aquesta d'anar al futur als Estats Units. Jo recordo que personalment, quan estava a Matutano, vaig anar als Estats Units i vam anar sense una agenda tancada, sinó a passejar per allà a veure qui hi havia. I vam veure en aquell moment les botigues 7-Eleven, que tenien gasolineres, però tenien els petits supermercats. Vàrem portar la idea, i vàrem anar a les gasolineres i vam dir, escolta, podem vendre una sèrie de productes d'alimentació. I va ser un repte, perquè aquí doncs, el gasoliner, doncs, eren, les gasolineres eren, doncs, venien gasolina, i els semblava mentida que poguessin vendre altres productes. Però clar, que ets una gasolinera, o ets un lloc de, o ets un lloc de tràfic on la gent para i dedica una sèrie de temps, i per tant tu els hi pots servir, els hi pots ajudar a convidar, a donar-los accés a una sèrie de productes de la qual el teu negoci se'n pot beneficiar, i al mateix temps que no servei. Per això les gasolineres avui, les últimes dades que jo et diria és que pràcticament el 50% dels seus ingressos o beneficis, no vull entrar en el detall, però de la seva activitat, ve dels petits supermercats que ens permeten tenir productes d'alimentació 24 hores al dia. I això, jo recordo que ho vaig veure per primera vegada als Estats Units. Anar allà, venir aquí, implantar-ho, i pots ser pioner amb això aquí.
El futuro, hace unos años nos decían en el 2000, hoy en el 2000, todos iremos vestidos de papel de plata y los coches volarán. Sí, sí, te puedes vestir de color de plata y tirar un coche por un barranco, pero no le veo a eso nada de futuro, ¿no?
L'Andreu Buenafuente ironitzant sobre el que es deia de l'any 2000, no? Perquè visualitzar el futur tampoc és entrar en un món de ciència-ficció, no? Tu quan parles de visualitzar el futur és veure tendències, no? Maneres de cap on anirà, no, el món?
Sí. A part de viatjar al futur, a part de viatjar a companyies, sectors, països on del que pots aprendre, perquè van més avançat que el nostre, no és sense fer això, perquè el creem nosaltres. És que no el crearà ningú més, el creem nosaltres. I el futur està per escriure per tothom demà. Avui estem el dia que estiguem, i estem a l'hora que estem, i tothom tenim la línia, estem a la mateixa línia de sortida. Per tant, per això sí, jo estic d'acord, no és ciència-ficció, és el creem nosaltres, el creem nosaltres a partir de les experiències, de lo que aprenem d'un lloc a un altre, i per això m'agrada dir que va d'escriure-lo i no de llegir-lo.
On diries que avui s'ha d'anar a veure com serà el nostre futur? Cap a on compraries tu ara mateix un bitllet d'avió per veure què s'hi fa, quins països?
Això cadascú ho pot decidir, depèn del que vulgui. En el meu cas, jo penso que no visitar, no estar als Estats Units virtualment o presencialment, i si podem presencialment un cop a l'any, ens perdem el futur, sincerament, perquè crec que és una societat que vol canviar el futur, vol anar allà, amb tots els seus defectes i qualitats, però trobem les coses positives, i una de les coses que creuen que poden influenciar el futur. L'altre, un altre bitllet seria Singapur. Singapur, perquè des del meu punt de vista, és un centre neuràlgic del que està passant a Àsia. Hi ha moltes companyies, hi ha molt de talent a Singapur. Aniria allà on hi ha el talent. I el talent on vol anar? Vol anar a Califòrnia, vol anar a Seattle, vol anar a Nova York, vol anar a Singapur. No aniria allà on no vol anar el talent.
Molt bé. Doncs escolta, viatjarem amb Miquel Lladó. Totes aquestes recomanacions, ja sabeu, del Miquel, ho trobareu en el seu llibre, molt interessant, Enamorar-se del futur, i que recomanem des de el Revolució 4.0 de Catalunya Ràdio. Com sempre, aprenent amb tu, Miquel. Gràcies.
Gràcies a tu, Chantal.
La revolució digital està transformant el món. Vols ser espectador o protagonista d'aquesta transformació digital? Revolució 4.0. Dissabtes i diumenges de 10 a 11 de la nit.
A la Fundació per la Indústria ens avalen l'experiència i el coneixement de la seva entitat fundadora, el Gremi de Fabricants de Sabadell, associació empresarial creada al segle XVI i sempre vinculada al teixit empresarial de Catalunya. Ara és el moment per transformar l'economia catalana des d'una indústria tecnològica, qualificada i neta. Pima Industrial, fes el pas a la indústria 4.0. Des de la Fundació per la Indústria, t'hi acompanyem.
Startups.
I ara no deixem de parlar del futur, volem saber quines empreses tecnològiques triomfaran al món d'aquí a 4 anys, o per dir-nos en anglès, 4 years from now. Si tú me quieres, yo lo que quieres, vuelo directo para Formentera, donde tú quieres. Parlarem de startups avui amb Ernest Sánchez de Núcleo. Bona nit, què tal, com estàs?
Què tal, Chantal, molt bé.
Molt bé, fa pocs dies que hem acabat el Mobile, que segons tots els assistents han estat un gran èxit, 60.000 assistents, 500.000 virtuals, són xifres bones, i ja sabeu que el Mobile inclou iniciatives, a part de la Fira Tecnològica, una d'elles és el 4 Years From Now, la Fira de Startups, no? Quina impressió t'endús tu que hi has estat, i què destacaries, no?, de les idees que has vist allà?
Mira, per primer cop, el que sí que ha estat molt bé és que el 4 Years From Now o From Now, perdona, s'ha inclòs dins del Mobile World Congress, de ple dret, no? Perquè fins ara estava marcat dins de les mateixes dates, però es feia fora, no?
Sí.
I el fet que s'hagi fet a dins, doncs també, al final hem tingut un pavelló bastant generós, el número 6, que una mica allunyat, això sí, de l'entrada, però
s'havia de caminar una mica, sí.
S'havia de caminar una mica, però som els germans petits, no?, d'aquestes grans corporacions. Però sí que ha sigut molt interessant, és a dir, hi ha hagut molt dinamisme, és molt bo, home, que hagi tornat al Mobile amb bones xifres, és algo fabulós per la ciutat, i jo destacaria això, destacaria el fet de que ja s'unegi o hi hagi aquesta mena de fusió entre els visitants del Mobile World Congress a l'ús de les grans corporacions i també el 4 Years From Now, que és una fira dedicada a les startups, no?, i a la innovació tecnològica.
Idees emprenedores bones, és a dir, tu que has estat parlant amb moltes aquests dies, pronostiques que has descobert startups que d'aquí a poc rebran grans rondes d'inversió, algunes idees que em vulguis destacar, va, de les que estaven allà.
A veure, com saps, l'ecosistema a Barcelona i especialment a Catalunya és molt fort. No obstant, hi ha bé gent de tota Espanya, no? I hem vist empreses, doncs, que ja les coneixem i que són potser les empreses que ben aviat seran els propers unicornis i que creiem tots que obtindran grans rondes de finançament. D'això no en tenim cap dubte, i això seguirà, malgrat la situació macroeconòmica derivada de la guerra que estem patint, etc., doncs que també en alguns casos molt residuals en algun inversor li fa por. Però veiem que sí, que hi ha ànims, i hem vist coses molt interessants, és a dir...
Alguna idea que em puguis avançar?
A veure, no vull anomenar exactament una sola empresa, perquè llavors els altres es queixaran, i llavors...
No podem parlar de tothom,
jo et diria, a veure, per exemple, parlaré de les nostres, no?, des de Núcleo, no? A Núcleo hem llançat, doncs, per exemple, Quintai, que ja te l'he comentat algun cop, que és una empresa de finançament alternatiu per negocis, per empreses. Doc Pharma, que és una companyia, doncs, molt disruptiva dintre del sector de l'assistència farmacoterapèutica i de les farmàcies, i està democratitzant, diguéssim, l'accés al medicament per malalts crònics o gent que es troba a casa i que pot necessitar medicaments en algun moment. I coses que hem vist a fora també, bueno, en el sector de tech, Minicoders, et diria, doncs, que per nosaltres és una que li tenim molt de carinyo, que és una empresa que està sortint ara mateix i que és una escola de programació, de coding, per nens, fet en el metavers. Vull dir que això ja és com voltaleta i tirabuzón.
Clar. I aquests dies ja hi ha hagut inversions, o ha estat més mirar a parlar, donar-te a conèixer, comunicar què fa la teva empresa, la startup, o ja aquests dies hi ha hagut inversions de... O és només aquesta fira és per conèixer una mica més?
A veure, és per tot. És difícil que en 3 dies, no?, o 4 dies en aquest cas, coincideixi. Clar. Que es tanca la ronda. Sí que és cert que en algun cas, i t'he de dir que nosaltres mateixos hem viscut algun compromís d'inversió en aquests dies, amb el qual estem molt contents, perquè algun inversor que no ens coneixia prou bé o que s'havia d'acabar de decidir, doncs ha aprofitat aquest event, doncs, per poder tancar la seva inversió, no?, amb l'empresa, i això ha estat molt, molt bé.
Ernest, tu, si recomanes, no?, si es funda una startup, recomanes en aquestes fires, no?, perquè és una oportunitat que t'aporta, no?, donar-te a conèixer molt ràpid a molta gent, què em diries?
Sí, evidentment, és a dir, per un emprenedor el difícil és arribar a tots els inversors i a tots els partners potencials amb els quals pot treballar, no?, siguin corporacions, siguin entitats, siguin potencials clients o sobretot inversors, no?, pràcticament, perquè com saps, la benzina de les startups que necessiten créixer, doncs, és el capital. Concentrar en molts pocs dies poder-te trobar amb aquests inversors, amb aquests fons d'inversió, amb aquests potencials clients, amb aquests, amb aquests players, doncs, que pots fer un acord, doncs, és fonamental. És a dir, és algo meravellós, i trobem que, bueno, s'hi ha d'anar.
Per fer networking.
per fer networking, especialment, també es diu molt que el networking es fa fora de la fira, no? Vull dir, a la fira tothom assisteix a events, parla, escolta conferències, etc, però després hi ha les famoses festes, no? Els famosos events de fora, on generalment doncs, els fons d'inversió conviden a les startups, algú fa una festa i fa un còctel i llavors allà es troba la gent amb un ànim més distès i probablement allà és on treuen més profit de les relacions que han fet prèviament a la fira.
Clar. El teu company, Carlos Blanco, sempre ens explica a vegades, no?, que hi ha emprenedors amb bones idees, però no les saben dur a terme, no? Per tant, la part empresarial, la gestió, és molt important i s'ha de cuidar, no? Perquè moltes idees acaben caient d'aquestes startups, eh?
100%. I això és... L'execució és la clau de qualsevol èxit d'una bona idea. Una idea sense un equip que sàpiga executar, doncs no deixa de ser una idea i allà es queda.
Per tant, doncs escolta, important aquestes fires, s'ha mogut ambient en aquestes startups catalanes, no? Hem conegut startups catalanes, espanyoles i d'altres països, però segurament, no?, serveix per venir aquí i trobar després inversors, no? I és aquest primer contacte que has viscut tu en directe aquests dies. Molt bé, gràcies Ernest, com sempre un plaer que vinguis al Revolució.
Gràcies a vosaltres.
Acabem programa, acabem la setmana gràcies a tot l'equip. Jordi Portal, Jordi Pi, Pau Bartolí i Dani Rodríguez. I acabem amb una frase del nostre col·laborador, Àlex Rovira, que m'agrada molt, i diu així: el futur no és inevitable, és inventable. Per pensar-hi oients, gràcies a tots. Ja sabeu que ens trobem a les xarxes socials amb @revolució4 i demà amb la consellera de la presidència, Laura Vilagrà. No us ho perdeu.
Si ens mirem, es congela el temps tan rebel i m'obres les portes del cel. Hem ballat fins a l'infinit, hem gaudit i ens ha faltat nit. Ets la mel que s'escalfa i fon el gel. Al matí m'agrada quan encara no hem dormit i ens esmorzem a poc dins el teu llit. La lluna es posa vermella quan descobreix el teu art i ens hi posem tan fort que portaríem la vida a mar. Quan els dos som un, descobrim un món profund i donem llum a mil ciutats. Vam néixer per ser connectats. Quan sortim és quan embogim, ens trobem. Quan ens perd l'instint som dos gats que fugim saltant terrat. No hi ha port on poder atracar un vaixell que no sap on va, naufraguem i ens deixem endur pel vent. Si ens traiem les robes quan tenim superpoders i per una estona som els reis de l'univers. La lluna es posa vermella quan descobreix el teu art i ens hi posem tan fort que portaríem la vida a mar. Quan els dos som un, descobrim un món profund i donem llum a mil ciutats. Vam néixer per